El poeta valencià Vicent Andrés Estellés faria aquest any 85 anys, si fos viu. Per aquest motiu el Terra Dolça ha decidit fer-li aquesta mena d'homenatge, portant alguns dels personatges doncs, que més l'han conegut o que més poden expressar els santcugatencs, en aquest cas, la seva història, la seva manera de ser, la seva essència. En el marc d'aquest acte ens acompanya l'exconseller d'Universitat, Recerca i Societat de la Informació i també exrector de la Universitat Autònoma, Carles Solà. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
En primer lloc, si hagués de destacar una característica d'Estellés, quina seria?
Una és difícil, perquè és una... estem parlant d'un dels més grans poetes que ha tingut mai la literatura catalana. Segurament, si referim a la literatura catalana feta al País Valencià, doncs potser ara diré una barbaritat, però potser hauríem d'anar gairebé fins a Ausias Marc. Perquè per sempre el que tenia una, en fi, una adoració i una fixació fins i tot en Estellés, però era una persona, en fi, una persona baixeta, tímida, no? Amb una enorme vida interior, com es veu llegint la immensa obra, amb un compromís social personal, de dignitat personal i social extraordinari. I en fi, és tota una personalitat enorme la que hi havia al darrere d'aquest home menut i tímid que era Vicent Andrés Estellés.
Podríem dir que als anys 70 va ser com el símbol que va ajudar a despertar en el País Valencià tota aquesta València grisa de la dictadura que venia?
Efectivament, de fet el gran esclat popular de l'Estellés és l'any 71, quan, amb el llibre de Meravelles, que és, bueno, creat com una bomba, no?, enmig de la societat valenciana, i va crear un impacte extraordinari. De fet, l'han musicat des de l'Ovidi Montllor a Toni Soler, vull dir, molta gent, perquè va arrelar molt en el que era una societat que havia passat una nit molt llarga. Ell devia tenir 12 o 13 anys quan esclata la Guerra Civil, vivint a Burjassot, vol dir que vivia a molt poca distància, doncs se feien afusellaments massius després del franquisme, i en algun dels poemes, quan parla del barranc del Carreixet, doncs de fet està parlant d'això, de manera que això el marca molt. I una societat miserable materialment i mentalment, intel·lectualment, no? Que va ser el franquisme.
Ara em feia referència a la mort com una de les característiques, podríem dir fins i tot, de la seva poesia, fins i tot també el sexe, podríem dir, però tot això amb un llenguatge molt senzill, molt planer. Era aquesta quotidianitat amb què arribava la gent?
Bé, de fet ell no altera la sintaxi per a fer poesia, no, escriu poesia com parlem, seguint l'ordre normal de l'oració, i malgrat això hi ha un ritme, hi ha una música, que a més ell era mestre amb això. Quan vol fa de Petrarca, quan vol fa de Machado, de manera que... Però tot això amb una... ja dic, sense alterar la naturalitat del llenguatge, utilitzant, bueno, el vocabulari és un vocabulari molt culte, ell era una persona cultíssima, se sabia els clàssics de dalt a baix, i pots trobar moltes referències, però al mateix temps utilitzar, bueno, quan cal, li diu fill de puta un, o sigui, ser tranquil·lament, i efectivament el sexe, la mort, la fam que ha experimentat o ha dit experimentar al seu voltant, són tres temes recurrents a la seva poesia, com, bueno, doncs no sé si hi ha algú com generar la poesia, que són temes universals, no?
A més, ell també estava molt compromès amb la seva gent, amb la seva terra. Com veia ell Catalunya?
Bé, això és curiós, perquè Joan Fuster té paraules molt, molt dures respecte de l'actitud des del Principat a expressions literàries o orals que són dialectalment diferents de les comarques centrals de Catalunya. I, de fet, així com Fuster sí que va tenir, diguem-ne, més habilitat per introduir-se en la intel·lectualitat barcelonina, ell no va voler, va refusar, ell es va quedar al marge, i encara que va tenir relacions molt intenses com a escriptor, com a poeta, amb moltes personalitats tant de Catalunya com de les Illes, va viatjar poc, no? Va ser en aquest sentit, jo crec que és una llàstima que l'Estellers no sigui més conegut a la Catalunya estricta.
Potser no va ser prou acceptat, podríem dir, amb una paraula molt entre cometes, dins de la societat, aquesta intel·lectual catalana. Ell com veia Catalunya? Ell ho sentia com a terra pròpia, com uns països catalans o no?
A veure, la paraula països catalans jo no l'he trobat mai en la seva poesia. Sí que apareix País Valencià, evidentment, i apareix amb una força, amb un compromís apassionat, no? una cosa extraordinària. Clar, tampoc jo no vaig parlar amb ell políticament sobre aquestes qüestions, no? Jo crec que ell era conscient que com a mi, bueno, que era, ell era absolutament conscient de que compartim de Salses a Guardamar i de Fragamaó una llengua i una cultura i una història. D'això no hi ha cap mena de dubte, i la obra està plena de referències, pleníssima de referències, fins i tot localistes, a llocs de Mallorca, de Catalunya, d'Andorra, de personalitats com Pla. Doncs, ell estava completament... El que passa és que també era una persona, la seva obra té una capacitat de vegades d'enriure-se'n. Ell se'n fotia alegrement de la Renaixença, per exemple, i especialment de la Valenciana, i posava caldo al Teodor Llorente, que és una de les figures més importants de la Renaixença valenciana, que és molt més feble que la catalana, però vull dir que sabia distanciar, perquè de vegades s'ha dit, i jo crec que ell ho diu també en els poemes, alguns es titulen explícitament, ell vivia un exili interior, diguem-ne, i nacional i de classe, perquè ell era d'una família molt modesta, son pare era el forner del poble, i aleshores expressa aquest doble exili de vegades explícitament, poemes de l'exili.
Una altra de les seves grans vessants, seguint en aquesta radiografia que estem fent de la figura d'Estellers, és la de periodista. Com a periodista ja del gremi, què n'hem d'aprendre d'ell? Quina lliçó podríem aplicar avui en dia?
Doncs mira, jo encara no sabia qui era ell i ja llegia cada dia. A València en aquell moment hi havia el periódico del Movimiento, que era el Levante, i el periòdic que no era del Movimiento, que al capdavall no sé quin dels dos ha estat pitjor, que era les províncies, que va encapçalar la batalla anticatalana a València, no? Ell treballava com a periodista a les províncies i en va arribar a ser redactor en cap, però jo abans de saber-ne res de ni qui era el poeta ni res, cada dia en trobava una columneta en les províncies que deia bon dia, i en valencià, bueno, en català evidentment, totalment ortodox, signat per Roc, i cada dia feia uns versets que a mi m'agradaven, però jo, en fi, d'una manera intuïtiva, no... Aleshores va ser redactor en cap del diari més important de València en aquells moments, que era Les Províncies, i que era... va tenir la sort, en fi, de tenir un director, que era Martí Domínguez, que va ser un periodista extraordinari i que va plantar cara a les autoritats quan va ser necessari, després de la riuada de València del 57, doncs, i que el van fer fora. I, bueno, Estellers va durar més anys perquè també el van despatxar tranquil·lament.
I per últim és obligat citar un dels versos que consideraria vostè que són més cèlebres de la figura d'Estellers. Quin seria?
per mi idea assumiràs la veu d'un poble. Te l'hauria de llegir, tu me'l sé de memòria. Però a les cròniques de la pena, doncs aquesta poesia jo l'he tingut al meu despatx molts anys, escrita damunt d'una senyera, una senyera que és la senyera de que el rei Jaume va amb la que el rei en Jaume va entrar a la ciutat de València, l'autèntica, està reproduïda allí, i que no té cap franja blava, són les quatre barres tal qual.
Què li aporta a vostè?
Aquesta poesia ha estat una poesia identificadora d'una generació, de més d'una generació, però de la gent que creiem que pertanyem a una nació, que és la catalana, i que ens identifiquem amb ella i que lluitem per la seva dignitat.
Moltíssimes gràcies, Carla Solà, per haver-nos acompanyat als micròfons de Cugat.cat i per haver-nos ajudat a perfilar aquesta figura que ara recordem tots d'Estallers.
Molt bé, gràcies també.